Tot just 9:45, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres en Domènec, Miquel i també en Jordi Casas. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Jordi, per molts anys.
Gràcies.
Però m'has dit que no celebres Sant Jordi.
No celebro, però accepto regals, que quedi clar.
Doncs que ho sàpiga l'audiència, que si algú vol fer-li un regal a en Jordi, el pot esperar al sortir a les 10. Amb un llibre, amb alguna petició en particular?
Jo avui ja tinc dit abans, és l'únic dia de l'any que en tinc prohibit comprar llibres.
Ostres, però així... Els
llibres els compro quan em ve de gust i me'ls llegeixo quan puc, no quan em diuen que me'ls he de comprar. No, home, jo crec que el dia de Sant Jordi, bàsicament, és el dia que compra llibres a la gent que habitualment no els compra, no? Vull dir... Bueno, està bé, mira, és una cosa simbòlica, una cosa... una tradició, i mira, està bé, no, està bé que la gent compri.
Domènec, compres llibres el dia de Sant Jordi?
Alguna vegada, no sempre, però bueno, sí.
Home, suposo que han de regalar el llibre a algú, no?
Vull dir... Jo no.
Sí, però...
Jo regalo roses i del jardí de casa dels meus pares, que són les millors roses que hi ha a Sant Cugat, per cert. O sigui, són roses, encara que la gent ara digui, no em digui... Són roses que fan olor.
Que fan olor, sí.
Una olor impressionant. Això sí, duren dos dies, es carxofen. No com les d'ara, que duren una setmana. Ara, però fan olor, tu.
Però jo, clar, aquestes són congelades, home.
Fots una rosa que sembla que sigui de paper matxer o de plàstic, perquè no fa olor res, hòstia, sí. Escolti. No és un oxímoron, una flor que no faci olor?
Sí.
En fi.
I els pobres de les floristeries, que el dia de Sant Jordi s'estiren dels cabells perquè venen flors durant tot l'any i veuen com proliferen... punts de venda de roses de manera, vaja, poc...
És igual, perquè qualsevol legal. Escola, qualsevol
aquest,
no sé què...
També s'ha de comprar una florista. Vols dir que aquesta gent que va pel carrer no els compren a la floristeria, també?
Van directament a Mercabarma.
Al mercat aquest de la flor de Barcelona i llavors ho compren allà.
Depèn, perquè a vegades veus gent que em porta 10-12 només. No sé si em porta 10-12 van al mercat.
No, però a veure, diguéssim, normalment sempre són d'una organització o són d'alguna cosa que...
Bueno, no els acaba de convèncer, veig, la festa.
A mi sí, m'agrada. A veure, jo ara m'agrada. Ara, quan treballava, m'agradava, però quan m'emprenyava que no fos festa. Però bueno, no, està bé, és una festa maca. No, escolta, tu, qualsevol cosa que sigui un motiu perquè la gent compri, i si després de comprar fins i tot llegeix, està molt bé, tu.
No, però sí que és cert que, diguéssim...
Copi llibres,
no, sí, excepte, diguéssim, això, aquestes novetats d'última hora i de més, si tu vas a buscar alguna cosa més especialitzada en les parades de Sant Jordi, no hi és mai. No hi és mai, no? I aleshores, diguéssim, has d'acabar anant a llibreria uns dies després perquè llavors t'ho busquin, t'ho trobin, t'ho portin...
El
que tu pots comprar el dia de Sant Jordi és una mica... bueno, això, diguéssim, el més comercial, el més...
El dia de Sant Cugat, ja ho deia, l'altre dia fent una entrevista als llibreters, diuen, aquest dia es ven novel·les,
sí.
Els bestsellers que han sortit expressament de cada Sant Jordi, però no vagis a veure, a buscar llibres d'assaig o llibres especialitzats, no n'hi ha. Vull dir. Ara, el que vaig quedar garantivat l'altre dia, que no sé si hi eren tots o hi érem, 47 escritors a Sant Cugat, tu, 47 llibres, 47 escritors. Bueno, Sant Cugat deu ser, sens dubte, la ciutat de Catalunya té més escriptors i escriptores per metro quadrant, no? Perquè, escolta, 47 llibres publicats per Sant Cugatencs relativament fa poc. Bueno, cap parlava de Sant Cugat, evidentment, no?
Home, faltaria més.
Però, bueno, de tot, no? Assaig, novel·la, i, bueno, en fi, no sé, tu, ens agrada...
També mediàtics, hi havia per allà.
Ens agrada escriure aquí. I suposo que no hi havia tots, perquè, clar, quan diem escriptors de Sant Cugat, agafa tots els professors d'autònoma que viuen aquí i publiquen coses. Clar, no publiquen novel·les, publiquen història, filosofia, allò, llibres d'assaig, no? Però suposo que es multiplicaria per dos.
Normalment es publica, diguéssim, en revistes especialitzades, en actes de congressos, en coses d'aquest tipus així, que tot això, diguéssim, a veure, pel dia de Sant Jordi no compta, no?
Seria un índex de...
Home, de fet, quan Òmnium Cultural organitza anualment aquest sopar que fa amb
escriptors locals... Que no se sopa malament, per cert.
Déu-n'hi-do, veus la quantitat de gent que ha arribat a treure un llibre i queda sorprès. Òbviament molts d'aquests llibres no són d'aquests que apareixen després en el rànquing de vendes, però sí que hi ha per part d'aquesta persona un esforç per fer un llibre. Moltes vegades fins i tot es troba editorial, ara que hi ha aquest fenomen de l'autoedició, doncs hi ha gent que fins i tot troba algú que posa els diners per ell i veus un teixit que sorprèn, que no sé si totes les ciutats poden lluir aquest teixit.
El tema està... Els que escrivim ens llegim entre nosaltres, realment quin nivell de lectura hi ha, perquè dius, hi ha una inflació de títols, que dius, això és inassolible. Si només pensar que el Sant Quaquatens l'últim any han editat 70 o 80 llibres, només el Sant Quaquatens, dius, hòstia, coti, això és una bogeria.
La major part de llibres, diguéssim, d'aquests, tampoc no cal que te'ls llegeixis, que no passa absolutament
no,
res.
No, per descomptat.
Vull dir que són una mica per plaer
que només,
del que escriu, eh? Exacte, no perquè
sí,
tingui...
Sí, al final tothom acaba escrivint sí, per ell. Sí. Però vull dir... Però només els llibres que s'han publicat a Sant Quaquatens el 2012 superen amb escreix la mitjana de lectura anual de la gent.
Sí, sí.
Tu creus que la mitjana està en 60 o 70 llibres no, l'any? No. És que no. O sigui, no tenim ni temps en tot l'any per llegir els llibres que publiquem a Sant Quaquatens. Jo crec que és una bogeria. Però bueno, en fi.
Fan alguna recomanació?
De què?
Per als lectors i oients de Cugat.cat, algun llibre que diguin, home, durant el darrer any he llegit aquest llibre, que potser no està entre les recomanacions que avui porten als diaris, i la veritat és que si algú se'l pot comprar i dedicar-hi una estona, val la pena. Va, aprofitem avui.
Ara jo faig una recomanació d'aquells que no es llegeix ningú. No, que a més no surt a la llista, però hi ha un llibre parcialment d'un Sant Quaquatenc, que és el Jordi Melodí de Motes, que va sortir, ha sortit aquest any, i a més editat per una editorial de Sant Quaquatens, tenia que veure en Sant Quaquatens, que és l'editorial que a la vegada té la llibreria Celler de Llibres, que és una història de les diferents crisis econòmiques per la qual ha passat Espanya des del segle XIV fins ara, i és molt interessant. Ja sé que és d'aquells que no comprarà ningú llegirà, però bueno, ja que estem parlant de llibres escrits per gent de Sant Quaquatens, és allò que dèiem, aquest no sortirà, perquè és un llibre molt específic, pim-pam, però bueno.
És un llibre més de consulta que de llegir no, la primera o última pàgina?
Bueno,
hi ha llibres amb assaig...
6 o 7 articles diferents que et pots llegir per ordre o no, o pots llegir el que més t'interessi. La crisi del segle XIV, la crisi actual, la del crac del XXIX... Bueno.
Algun punt en comú entre aquestes crisis?
Home, sí, clar.
Sí.
Va, digues, Jordi.
Home, jo, per exemple, això no té res a veure amb el llibre, però ara, jo ara que, com sap molt el Domènec, perquè entre altres coses hem treballat el tema conjuntament, i torno a fer d'historiador, estic mirant coses d'hisenda local, i he descobert que això de les bombolles financeres, això és més vell que la jupir-se. A finals del 14, Catalunya ja té una bombolla financera d'endeutament. És a dir, molts ajuntaments quebren, perquè s'han anat endeutant, per finançar les guerres del rei, especialment les de Pere III, el cerimoniós, i molts ajuntaments, llavors es anaven consells i de ciutats molt importants, a final del 14, principis del cicle 15, quebren pel nivell d'endeutament que té. O sigui, Catalunya s'ha endeutat, sobretot els ajuntaments i el rei, per sobre de la seva capacitat de generar riquesa i de donar resposta a aquest endeutament. No? Per tant, ja hi era una bombolla financera, vull dir que, imagina't-ho.
Sí, i a principis del 17 n'hi ha un altre, que és molt important, també, vull dir, hi ha, diguéssim, doncs, algunes masies d'aquí Sant Cugat que s'arruïnaran totalment i s'hauran de vendre i passaran, doncs, a mans d'inversors de Barcelona i... Sí.
És molt bé.
Vull dir, és una cosa que és...
Hi ha pautes...
Que no prenem dels errors,
Domènec,
no?
Hi ha pautes humanes que són...
Sí.
Allò... com es diu allò... que no caduquen, tu.
Bueno, perquè de vegades, a més, doncs, hi ha circumstàncies familiars que ajuden, diguéssim, a crear situacions d'aquest estil així, no? Per exemple, no sé, diguéssim, ara un cas, diguéssim, doncs, una masia, resulta que no hi ha descendència directa, llavors, amb la qual vol dir que la masia acabarà passant amb un nebot, però, esclar, queda una viuda, llavors aquella viuda ha de cobrar una pensió, però llavors hi ha el nebot, però resulta que el nebot aquest es mor molt jove, i llavors queda una altra viuda, i això, com que tampoc no hi ha hagut descendència, passa a un tercer nebot, però hi han dues pensions a pagar, esclar, a veure, de vegades les coses donen de per si o no donen de per si, vull dir, una cosa és que hi pugui viure una família i una altra cosa és que s'hagi, a sobre d'aquella família, hagi d'anar pagant pensions, no? Vull dir que hi han raons que poden ser a voltes, diguéssim, molt, molt raonables, però que en realitat el que estan produint són uns endeutaments que són absolutament insuportables, no?
Bueno, jo crec que les causes són les que varien, les causes concretes, però ja les pautes repeteixen. El 14 la crisi va ser a causa de les guerres del rei, no? Contra Castella, una guerra de l'altra, i ara ha sigut per aquest afany immobiliari, no? Les causes concretes varien, però hi ha unes coses que es van repetint i, bueno, i suposo que hi ha un comportament humà que és indeleble.
Sí, sí, i al llarg del segle XVI, diguéssim, doncs hi ha la primera gran inflació de tota la història, sí, que és el que s'estudia a totes les facultats del món, que és l'arribada de l'hort americà a Espanya, no? I com l'arribada de l'hort americà a Espanya doncs provoca una inflació brutal.
Bueno, aquí ha,
per el que és l'època, eh?
Domènec, aquí saps que hi ha un debat. Sí. Jo me'n recordo encara quan va, aquell dia vaig estar a la classe. Això va dir un tal senyor Hamilton, que va fer, sí, un treball fantàstic, però després algú va demostrar que l'augment de preus havia començat abans d'arribar de l'or. I l'home, no, sí, sé si es va suïcidar, però bueno, això, aquest és un tema en discussió, sí, no? Però bé, suposo que tu em va ajudar.
Sí, no? Sí, sí, no, però, bueno, però que l'or va ajudar, segur. Escolta,
que avui estem aquí dos historiadors.
No, no, es nota.
Podem estar avorrint el personal.
No, no, no.
Podem estar avorrint el personal, eh?
Domènec, alguna recomanació del llibre? Així que diguis, home, si algú no sap què comprar avui, miri, li ve de gust una novel·la o un assaig, què recomanaries? Si pot ser amb accent local, molt millor, però vaja, no té per què ser-ho.
No, no, jo realment és que estic llegint diverses coses alhora, que sempre
això
ho faig.
Això que ho faig jo és molt bonic.
Sí, de llegir diversos llibres alhora. Però, per exemple, un dels que estic llegint és Victus, que està molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. És un gran llibre, sobretot la primera part, quan parla de Boban. Potser perquè jo he sigut un personatge que he estudiat a Boban. I el llibre, diguéssim, no ho explica, però val la pena de que se sàpiga, diguéssim, que Boban està enterrat en els Invàlids, al costat de Napoleó, amb els grans homes insignes de França i de més. I Boban és un personatge que és molt important per totes les fortificacions que va fer també a la frontera catalana. O contra la frontera catalana, eh? Vull dir, des de Montlluís a Prades, les fortificacions de Perpinyà, etc. I això és un personatge que està molt bé. I penso que el tractament que li dona és molt encertat i que sí, sí, que s'ajusta molt a la realitat. A veure, no he acabat encara, diguéssim, el llibre, però el que he llegit m'ha agradat, sí.
Creus que té sortida cinematogràfica? Perquè Albert Sánchez Piñol està treballant en el guió. Ens ho va explicar en una entrevista, que ara també recollirà unes altres declaracions que va fer. Li veus una sortida? Ell diu que volia fer el guió perquè no se'n refiava que algú altre li fes per ell. És que hi ha hagut gent, home, que l'ha llegit i m'ha dit, home, no hi veig una pel·li, i hi ha gent que sí que diu, home, una pel·lícula podria sortir. Òbviament s'ha d'adaptar a un, sí, llibre de, sí, sembla, sí, són 500 planes, no? Si no vaig errat.
Sí, sí, a veure, és que és una història que és llarga, eh? És una història, diguéssim, que és llarga. Jo penso que sí que em podria sortir una pel·lícula, sí. Sí, 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 em podria sortir fàcilment una pel·lícula, eh?
Oh, que s'espaviri, sí, l'hauria de fer, l'hauríem, sí, de projectar l'any que ve, sí, si vol tindre èxit.
Home, home, no, sembla que va per aquí la idea, eh?
Bueno, però no sé si una pel·lícula...
A més, què vol dir, un llibre de 500 pàgines, a veure si en Serra és capaç de fer una pel·lícula, diguéssim, de 130 hores, doncs, a veure...
Es pot fer.
Exacte, sí, sí.
Ell va dir...
Tampoc cal entrar en tots els detalls, no, tampoc cal entrar en totes les coses, no?
La setmana passada, Sánchez Piñol va venir aquí a Sant Cugat en un acte de l'aniversari de la Biblioteca Gabriel Ferrater. Li van fer una entrevista i va dir una cosa sobre Sant Jordi que, vaja, potser impactarà, no? Sant Jordi s'ha convertit en una, i tot això és una citació, eh?
Sí, sí, sí.
Deplorable, sí, signatura de llibres.
Sí, 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 sí.
Ell, que probablement és l'autor català que més ven, o un dels que més ven, a més per mèrits propis, vull dir que no és una persona que hagi sortit a televisió i després hagi escrit, diu que això de signar llibres és deplorable.
Sí, una cosa, diguéssim, respecte al Victus,
sí, sí,
sí que volia dir. A mi l'única cosa que no m'ha quedat massa clara, però ja dic, com que no ho he acabat de llegir, no, ara tampoc no puc dir-ho, és de que un dels personatges que apareix és en Busquets. Esclar, a veure, en Busquets és un personatge real, nascut a Sant Cugat, etc. Tot i que, diguéssim, el que va fer va ser casar-se amb una noia rica de Terrassa i, per tant, de seguida va marxar a Sant Cugat i es va instal·lar a Terrassa. I ell va assolir la categoria de coronel perquè es va pagar un regiment, no? Diguéssim, i per tant, doncs, si tu pagues un regiment en aquella època, doncs ets coronel directament i aquí s'ha acabat el bròquil. I és un personatge que tindrà molta importància, sobretot al final, al setembre de 1714, perquè és el que intentarà l'última ajuda exterior a Barcelona, que va ser un fracàs estrepitós i això, no? Baixant per Llobregat fins que va trobar la cavalleria francesa. I quan va arribar a veure la cavalleria francesa, les seves tropes, que no eren tropes regulars, sinó que eren voluntaris que anaven allà, doncs, bueno, es van desbandar, simplement es van acollonir i es van desbandar. No?
És el mateix Busquets que se li fa un frenar a Floral a Valldoreix, que l'11 de setembre?
Exacte, és aquest mateix, és aquest mateix. Però m'agradaria saber si aquest personatge que surt respecte a Mataró és el mateix o no, o ha utilitzat el nom i és una coincidència.
No l'has llegit, aquest, Jordi?
No, no, ara estic amb la gent de local, ara estic a la baixada mitjana, tu, no, estic molt absorbit, no. És que, ostres, és que l'any passat vaig llegir llibres molt gruixuts i em vaig prometre que estaria una temporada sense llegir llibres gruixuts, tu, perquè...
Sí, sí, el que és terrible és el llibre del Fontana, eh?
Sí, me'l vaig llegir una tirada, sí. Són 1.000 pàgines.
Sí, sí, sí.
No,
però jo el llibre del Fontana, veus, també és un altre llibre.
Digues que... el títol, que així per...
Por el viento de l'imperio, sí. Por el viento de l'imperio. Editorial Passado y Presente, també la mateixa que et deia aquesta que
està relacionada
amb el celler de llibres, sí. Que és, bueno, és el Gonzalo Pontón, que abans era el director de crítica.
Sí. No, doncs és un llibre que està molt bé, el que passa és que jo estic d'acord amb en Jordi, que ho hem comentat algunes vegades, que és més interessant la primera part, diguéssim, tot el que és més proper a la Segona Guerra Mundial i als anys 50, que no pas coses que ens són més properes, segurament perquè, diguéssim, doncs tens més informació i abans de vegades, bueno, tu ho veus d'una manera i ell ho veu d'una altra, no? Però vull dir...
I després sí. Encara, amb la teixida tutorial, encara he tret un apèndix, sí. Un llibre petit que es diu El presente és un... No me'n recordo com es diu, no, el futur és un, que és una espècie d'apèndix de llibre, després encara tens l'apèndix, bueno, que són 100 i escaig pàgines, no?
Sí, però sobretot la banda aquesta dels anys del, o sigui, al final del 45 al 50 i principis del 50, hòstia, explica coses que són molt dures, eh?
Sí.
Coses que diguéssim que normalment no s'han explicat.
Però sobre la guerra del Vietnam.
I que són molt dures,
que, a veure, és un llibre enciclopèdic que te'l pots llegir per parts i te'l llegir amb tranquil·litat. És per consultar i tal, perquè és un llibre que porta una quantitat d'informació brutal. No, només cal dir que té 200 pàgines de bibliografia. El que passa és que la gràcia, bueno, allò és que treballa amb molt material desclassificat i per tant surten coses, per exemple, sobre la guerra del Vietnam, no? I quan veus la... I la de Cambodja, quan llegeixes la quantitat de tonelades de bombes que es van llançar, que van ser com 5 o 6 vegades la de tota la Segona Guerra Mundial, una cosa descomunal,
sí.
Hòstia, menoi, tu. En fi, que en som
escolti'm,
de...
Escolti'm, parlant d'hisendes locals,
humans.
Els volia fer una pregunta. 11 municipis del Principat ingressen ja els impostos a l'Agència Tributària Catalana en la primera acció de sobirania fiscal d'institucions públiques catalana. És una iniciativa que està promovent l'Associació de Municipis per la Independència, de la qual Sant Cugat forma part, i voldria saber la seva opinió. Digues.
Ah, bueno, que...
Sant Cugat encara no ha fet aquest pas, li van preguntar a l'alcaldessa en el seu moment,
que sí,
va
que
si driblar així, la pregunta per dir-ho fi.
Si seguim així, la Generalitat serà la millor intermediària tributària del món, perquè aquests diners després els ingressa a la caixa del Sant Espanyol. Bueno, està bé.
Sí.
No, clar, perquè és un acte simbòlic, però la Generalitat els ha d'ingressar. Ara, jo no sé això, quants calerons ens costa fer aquest tràmit. No sé si és gratuït o costa calerons, això.
No, evidentment ens costa calerons, perquè això vol dir que hi ha de tenir una sèrie de funcionaris treballant i, per tant, diguéssim, s'han de pagar uns sous. Sí, a veure, la cosa tindria gràcia si aleshores fossin capaços de dir, miri, aquests diners van a compte dels que ens deuen i de moment ens els quedem nosaltres.
Tancar caixes.
Sí, ah, exacte. Ara, però si resulta que el que fan és només fer d'intermediari, diu, vale, gràcies, ara els ingresso una a l'altra banda, això per mi no té cap mena
de sentit. S'hauria de provar, s'hauria de provar al revés.
Una, i l'altra. Jo l'any passat, diguéssim, hi vaig telefonar, perquè, diguéssim, es podia trucar per demanar informació respecte a la declaració d'hisenda, no?, de renda, no? I vaig telefonar, i vaig dir, per comptes de telefonar a Madrid, doncs truco a l'Agència Catalana que m'ho aclariran, no? I l'Agència Catalana es va dir, escolti, aquest no és el nostre negociat, vostè ha de telefonar a Madrid. Home, a veure, això ja ho sabia, algú podia fer-ho.
Jo pregunto, i es pot fer al revés? A mi ara que he tingut la sort de que em surti negativa i m'han de tornar uns calerons d'hisenda, puc ingressar-ho a la Generalitat i em tornaran els calerons?
Em temo que no.
Perquè s'hauria de provar això, no?
No, perquè això ho has d'ingressar-ho, si t'han de tornar calerons, ho has d'ingressar-ho forçosament a la caixa. La caixa o un banc, eh? Vull dir, ho has de fer-ho via bancària.
Però això no podria ser l'inici d'un possible tancament de caixa si hi ha conflicte entre els governs?
Home... Si la Generalitat, el govern de la Generalitat els té ben posats i és capaç de fer-ho...
Però el tancament de caixa va ser una cosa diferent, no? Va ser els comerciants i l'iniciativa privada que van deixar de pagar.
Sí, no, home, que... però a veure... Però...
No van pagar a cap administració.
Vale, d'acord, però vull dir, a veure, si hi hagués això, es paga en l'Hisenda Catalana i l'Hisenda Catalana diu, això va a compte del que ens deuen, Clar, és que a veure, és que hi ha coses d'aquestes que són brutals, no? Per exemple, l'any passat representa que l'Estat havia de fer obres a Catalunya, per, o sigui, obres d'inversió, d'infraestructures i a més, per valor de 8.000 milions d'euros, no? Només va fer-ne per 2.000. O sigui, van quedar 6.000 milions pendents. Clar, dius, perdoni, així de què serveixen fer pressupostos?
El que passa és que aquestes jugades dels tancaments de caixes i de no liquidar i tal són perilloses.
Oscar,
perquè tu li poses l'Estat, mira, jo no li torno ni una pela dels que em paguen els catalans i tal, perquè ens ho deu i tal. I per dir, bueno, escolti, jo tinc la caixa, la clau de la Seguretat Social, eh? I pensa que el seu país hi ha uns quants centenars de milers o milions de pensionistes i tal i qual. A veure si... és allò com quan t'agafen pel d'allò, que no ens farem mal? No, no, és delicat, és molt delicat, eh? És molt delicat. Jo, el tema de les peles, hòstia, ui.
Sí, clar, sí,
perquè... Veure, mentre tot aquest de joc, dic joc per dir-ho d'una manera, no repercuteixi la butxaca dels ciutadans, dius, bueno, ara, si aquest joc entre institucions acaba repercutint la butxaca dels ciutadans, hòstia, la gent es pot emprenyar molt. És, jo crec que és jugar amb els diners és un tema arriscat. I dic joc i jugar, per una manera de dir-ho, no? Però jo crec que és un tema arriscat, eh? Jo sí, crec que hauríem de trobar solucions per altres vies.
Mas recorda que són majoria els catalans que volen el dret a decidir. El president afirma en el missatge de Sant Jordi que cal treballar des de la unitat per tenir, entre tots, cura de la nostra rosa. Tot això al mateix dia que La Vanguardia diu que Convergència i Unió demana a Mas que torni a ser candidat a la Generalitat a en unes properes eleccions.
Això a mi m'encanta. O sigui, a veure, tant aquí com a nivell espanyol, no? O a nivell de tot l'Estat. És a dir, quan fa les eleccions a Madrid? Un any i mig, no? Ja està dient si el Rubalcaba, si el Medina, si el Patxi, si el... Vaja, per la mort de Déu, sí que entra. Ah, Generalitat, quan fa? 5 mesos, no? Quan fer eleccions?
Sí, sí.
Però tu creus que és hora de dir si el Massa atura amb la que està caient i amb el que tenim davant a curt termini?
Coses... No, primer de tot governi aquests 4 anys i ja en
sí,
parlarem.
Primer que expliqui sí. Què està fent, què ha fet durant aquests, no aquests mesos, sinó durant els 2 anys i mig, que jo no hi... A part de queixar-se, no he vist que fes res més. Però, bueno, en tot el que està caient, que, i el gran repte que tenim a setmanes vistes és el pressupost de 2013, que s'especuli si s'ha de tornar a presentar o no. Què vol dir això? Que vol plegar ja o què? Perquè, bueno, també he sentit una, també he llegit una frase d'aquestes d'allò que deia que si no hi havia pressupostos que la legislatura s'acabava o no sé. Jo no sé. I la veritat, tal com està el personal i com estan les coses, em sembla que... Bueno, són d'aquelles coses que desprestigien la política. I que fa que la gent hi desconfiï. No, com aquesta...
aquesta... Mi,
no sé si s'ho va llegir ahir, perquè hi ha maneres de dir les coses, no? La segona aquesta del PSOE, no? Que es deia, bueno, que si tenien que discutir el candidat, que si no... Allò que deia, no, escolti, hi ha massa problemes al país com per posar... Diu, lo vamos a elegir cuando nos dé la gana y por sorpresa y cuando le vaya peor al PP. Tu creus que és una resposta? Hòstia, en tot cas s'hauria de dir que ara no toca, que hi ha altres problemes més greus, no? Hòstia, no sé, tu, és que és clar, és que... No sé, són coses que... Repeteixo, és que desprestigien la política, no? Sembla que les prioritats no siguin les prioritats de col·lectives, no? Sembla que les prioritats siguin partidistes en funció del que a tu t'interessa personalment i com a partit. No sé, a mi això em deprimeix bastant.
Sobre l'Arcadi Oliveres i la Teresa Forcades, que no hem pogut, em sembla, tractar aquest tema encara a la tertúlia, aquest moviment que vam fer...
Bueno, l'Arcadi és jo vaig estar, com, bueno, no, que no és cap secret dir que vaig estar a la... Bueno, no,
l'Assemblea Nacional d'Iniciativa.
No hi ha ningú que dir-li que jo vaig estar a l'Assemblea com a delegat de Sant Cugat i vaig tenir ocasió el diumenge al dematí de saludar l'Arcadi, que va ser-hi, no? Bueno, també, ahir, per cert, volia llegir-m'ho, també pensava que havia entrevistat l'Arcadi al diari Sant Cugat aquesta setmana.
Coi, nosaltres el vam ser els primers a entrevistar, amb sí. Una magnífica entrevista.
A veure, ell diu... A veure, jo... aquí hi ha dues coses. Si es tracta de crear noves entitats polítiques, no anem allò. Hi ha prou, hi ha partits i pseudopartits, ja en tenim prou, vull dir, escolta, més falta que disgreguem i creem noves... Ara, si es tracta, com sembla ser, que es plantegen d'aglutinar una candidatura progressista d'esquerres que vulgui donar la volta a l'estat de coses presents i tal, i de fer convergir en lloc de generar nous espais polítics, a mi em sembla bé. Ara, malgrat l'autoritat moral que puguin tindre els dos... des del punt de vista especialment l'Arcadi, que fa anys que es mou per aquests mons de Déu i tal i qual, si això pot acabar amb alguna cosa de profit, com diria la meva mare, això és una altra cosa, no? Perquè bueno, les dinàmiques partidistes, com deia ara, són molt potents, l'horitzó que tenim és molt complicat, no ho sé, no sé en què pot acabar. ja ho veurem. Estaria bé que un dia vingués a l'Arcadi i em poguessin pelar tots plegats.
Sí, perquè l'Arcadi moltes vegades a la tertúlia deia no em ficaré mai en política, no em ficaré mai en política. I dic, home, aquesta plataforma ja, ja en té de política.
Bueno, si l'Arcadi no ho pot dir això, sí, si ha fet política tota la vida.
Sí, política de presentar-se a les eleccions.
No. Sí, sí, bueno,
però va, ara també diu que no es presentarà.
Sí, sí, ell sí. També ho diu, això, diguéssim, home, que no es pensa presentar.
L'Arcadi, amb tot el vestiu i això, no sé, home, ja té una edat que vaja plantejar-se aquí 3 o 4 anys amb 70 anys presentant unes eleccions, home, no ho sé.
Home, després del president d'Itàlia, vull dir, l'Arcadi és un jovenet, vull dir que no cal... Tampoc, vull dir, no és cap cosa, eh?
Lo d'Itàlia és que és una altra història. Esta és otra que diria el Cruyff.
No, que de totes maneres caldrà veure si realment són capaços d'aglutinar i de fer una cosa, doncs, realment d'esquerres, doncs, que agafi, que sigui un ventall ampli, que sigui realment un moviment, doncs, això... O a veure que això és que el problema que té és que pot acabar una mica com allò la Nova Esquerra Catalana, no? Que també van començar fent un manifest de que ells volien ser una força aglutinadora i de més i van acabar formant un partit. Clar, si han d'acabar formant un partit, llavors l'única cosa que és disgregar encara més l'esquerra. Si és un moviment que no és un partit, sinó que és un moviment que intenta aglutinar, això és una altra cosa i llavors sí que pot ajudar. Però, a veure, això és una mica el que a Itàlia, diguéssim, doncs, també havia pretès fer l'Olivera, no? Vull dir, doncs... No, sí, i, en fi, a més, diguéssim, hi ha aquesta petita coincidència de noms, no?
Sí, mira... No, que... Home, jo crec que abans parlàvem de constants històriques o de pautes allò, periòdiques de comportament humà, una de les esquerres, precisament, és no posar-se d'acord. I quan es posa d'acord, patapam, que és el que s'hi ha passat ara a Itàlia, també.
Hi ha prou acord en l'eix nacional perquè les esquerres hi puguin anar unides?
Bueno, aquest és un dels punts. Jo crec que aquest és un gran debat del present, que alguns dissimulen, els altres els porten com pot, que és... perquè jo, a veure, jo abans social i abans nacional va junts. Vale, és una fase bonica, bonica. Però jo crec que una de les coses que els partits en aquests moments han de quedar clar, si prioritzen l'agenda social o l'agenda nacional, jo això ho veig molt clar. I no, les coses no van en paral·lel ni van juntes. I per mi en aquests moments l'agenda que s'ha de prioritzar és l'agenda social i donar resolt els problemes que té la gent, no? Dit a l'altra problema, no podem supeditar la solució dels problemes del present a un futur nacional esplendorós que se'ns prometi tal, que jo crec que és el que està fent Esquerra Republicana, o dir que no hi ha solució a res fins que no siguem independents. Home, escolti, no sabem quan serem independents, en canvi els problemes s'han d'anar solucionant, no? I jo crec que és un dels problemes, sí, que té l'esquerra i que és un dels problemes que pot bueno, en aquests moments si es plantegés per exemple una alternativa d'esquerres, Esquerra Republicana no s'hi apuntaria, és claríssim.
Domènec, sí. Va, per tancar.
No, ja està, jo penso, diguem, que, per exemple, el que ha sigut molt interessant i que ens ha de fer pensar, diguem, també una mica, és el que ha passat, aquesta entesa que hi ha hagut entre Sèrbia i Kosovo, no? Que això, doncs, a veure, semblava que eren com dues coses absolutament irreconciliables i si han sigut capaços de parlar i han sigut capaços d'arribar a una entesa, tot i que Sèrbia encara no ha reconegut a Kosovo, però sí que...
No, però és il·lusionant, això,
sí,
és esperançador.
A veure, diguéssim, doncs això també fa pensar que aquí poden haver unes certes enteses amb Madrid, malgrat les declaracions que hi va fer Mas, no?, que va dir, és que Madrid és molt més dur que no pas, diguéssim, doncs el Sèrbia.
Però sense guerra prèvia.
Sense guerra prèvia. Bueno, és que la guerra prèvia la portem arrossegant des de...
Però Espanya és més Sèrbia que Sèrbia perquè diu que no la reconeixerà.
Sí, 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 sí. Clar,
o sigui, Espanya és més Sèrbia que Sèrbia, que...
No, però en el moment
si
en què...
La història...
Sí, sí, no, bueno...
Però, veure, però si aquí hi hagués... Ara fem futurisme, eh? Si aquí hi hagués un procés de separació i tal, Espanya també acabaria reconeixent Catalunya. Jo crec, estem parlant de post-escenari. Jo crec que és molt bo que Sèrbia i... Entre altres coses perquè estan mirant a Europa.
Clar,
perquè estan mirant a l'Unió Europea i si no es posen d'acord i no són amiguets, no entraran cap dels dos.
Clar, esclar.
Escolti, no hem de deixar aquí perquè arriba ja l'hora de tancar.
Ah, però si jo parlo, jo encara no havia començat ja.
Domènec Miquel i Jordi Casas, moltíssimes gràcies i que passin un molt bon Sant Jordi. Que regalin molts llibres,
i
roses i...
Molt bé, jo no compraré cap llibre, però que la gent compri, que les llibreries, les editorials, els escriptors tenen drets a viure.
Queda molt clar. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.